Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Hem sabut avui i s'ha confirmat en les últimes hores que els Mossos d'Esquadra van detenir ara fa unes setmanes a Terrassa un home de 63 anys que planejava atemptar contra Pedro Sánchez com a venjança per l'ordre d'exhumació de les restes de Franco. Ho avançava inicialment el diari digital Público, que assegura que la Moncloa no va voler fer que es fes pública l'operació. Els Mossos, per la seva banda, han confirmat concretament la detenció de Manuel Murillo Sánchez. Afirmen que ha confessat que volia assassinar a trets l'actual president del govern espanyol. El detingut, que no tenia antecedents policials de cap tipus, és ara a la presó de Brians 2. Segons Público, és un expert tirador i al seu pis la policia hi va trobar un arsenal de 16 armes de foc, inclosos rifles d'alta precisió i un subfusell d'assalt. Us expliquem també que el Consell de Ministres ha aprovat aquest matí un reial decret llei per modificar la regulació de l'impost sobre actes jurídics documentats en les hipoteques. Ho ha explicat després del Consell de Ministres la ministra portaveu Isabel Celà, que ha volgut remarcar que l'executiu ha procedit a complir amb el seu deure, però que ho ha fet amb tot el respecte a l'autoritat judicial que havia emès el seu veredicte. També és notícia que 7 anys després que reimplantessin els exàmens de setembre a la secundària, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha anunciat que vol tornar-los a eliminar. La mesura que s'aplicarà aquest mateix curs es va comunicar als instituts ara fa pocs dies en una reunió de la Junta Central de Directors d'Ensenyament i es justifica perquè amb el nou model d'avaluació per competències es considera més adequat fer aquests exàmens de recuperació al juny com abans. Ho ha confirmat i ho ha explicat avui el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. També recordem que Ràdio Estel transmetrà aquest dissabte a les 11 del matí la beatificació de 16 màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30, que són 3 laics i 13 religiosos de les congregacions de Sant Pere Advíncula, les caputxines de la Mare del Diví Pastor i les franciscanes dels Sagrats Cors. La celebració a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona estarà presidida pel cardenal Angelo Becciu, en representació del Papa Francesc. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, El Mirador. Abans, el pensament del dia avui amb Carme Borbonés, expresidenta de Càritas Catalunya.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens esvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou a una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer a l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg, fet en el marc de l'amor, ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
Ràdio Estel.
Els dilluns i dijous a 2:15 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya, el programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro de Real Madrid Televisión. Produeix Eloi Lecina. Els dilluns i dijous a 2:15 del vespre, l'afició merenga té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes de Catalunya, dilluns i dijous a Ràdio Estel. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
012. La Generalitat al teu costat. Passar-s'ho bé és científicament possible. Descobreix les estrelles amb sopars astronòmics, persegueix petjades de dinosaure o viatja en un raig de llum. Al web surdrecercapercatalunya.cat trobaràs activitats de tot tipus per gaudir la recerca en família. A la seva agenda i també a Facebook i a Twitter. Surt de Recerca per Catalunya. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel transmetrà aquest dissabte a les 11 del matí la beatificació de 16 màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30. Celebració a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, presidida pel cardenal Angelo Becciu en representació del Papa Francesc. I diumenge, a la 1 del migdia, des de la Catedral de Barcelona, la missa d'acció de gràcies per aquest gran esdeveniment, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recordeu, dissabte a les 11 del matí des de la Basílica de la Sagrada Família i diumenge a la 1 del migdia des de la Catedral de Barcelona. Dues celebracions que podreu seguir en directe per Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passant 8 minuts de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui fixem la nostra mirada en la complicada situació que viu Alemanya. Us preguntareu per què? Senzillament, segurament molts ja ho heu anat seguint pels mitjans de comunicació, que és una situació, un horitzó complex, tant per la feblesa i per la fragilitat del govern alemany com per la incertesa per la futura substitució d'Angela Merkel al capdavant de la Unió Cristiano-Demòcrata, la CDU, amb tres noms que hi aspiren, concretament Friedrich Merz, de 62 anys, i que havia estat curiosament desallotjat per la mateixa líder ara fa 16 anys, Annegret Kramp-Karrenbauer, de 56 anys i considerada la substituta natural de Merkel, i Jens Spahn, un jove de 38 anys considerat més conservador. Serà el 7 i el 8 de desembre quan la CDU elegirà el nou president en un congrés federal marcat per la desfeta de la formació en les últimes eleccions regionals, els Landers, que han donat pas a una etapa de transició, amb Merkel alliberada de la responsabilitat en el partit i que seguirà de cancellera, en principi, fins a l'any 2021, això si no convoca eleccions abans. La importància per a Europa d'un lideratge fort a Alemanya, on emergeixen els populismes i pugen els verds entre la població, Mentre els socialdemòcrates no sembla que tinguin força per construir una alternativa a l'estil, per exemple, de Gerhard Schröder o altres dirigents anteriors, és una qüestió sobre la qual volem aprofundir, perquè no només afecta els alemanys, que de vegades sembla que els tenim lluny, sinó al conjunt del continent europeu. Ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Bona tarda, senyor Torrents.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, i també tindrem la presència, en aquest cas, des de l'altra banda del fil telefònic, d'una banda, de Stephen Grass, que és capellà de la comunitat de parla alemanya a Barcelona. I també parlarem uns minuts amb Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Ella ens parlarà avui des de Londres perquè participa en un esdeveniment que ens comentarà, a banda d'explicar com veu la situació d'Alemanya. I primer de tot, com que encara no tenim connexió amb els altres dos col·laboradors, li preguntem a Xavier Torrents què passa a Alemanya. És un canvi de cicle el que es veu venir, no? En un moment especialment complicat i convuls.
Sí, tu has definit molt bé que Alemanya doncs, està en una situació complexa. La convulsa sembla més aviat a Europa que no només d'Alemanya, però bueno, déu-n'hi-do Alemanya també,
sí,
com
certament.
Està rebent, sobretot la part del que antigament dèiem l'Alemanya de l'Est, la mal anomenada República Democràtica, Alemanya, que justament era la dictatorial. No? Uh-huh. Però bueno, fixem-nos que, per trencar estereotips, ella provenia justament d'aquesta Alemanya,
sí.
I en canvi ha sabut fer una cosa força bé, amb independència del que pensi ideològicament cadascú, i és de que a Alemanya se la considera doncs, com una líder, diguem-ne, no només important, sinó clau en la història d'Alemanya. Rep molts consensos, fins al punt que això ha facilitat que hi hagi un govern, diguem-ne, cristiano-demòcrata i amb socialdemòcrates, i inclús en alguns moments doncs, amb suports, encara que siguin externs, dels propis verds. I cosa paradoxal, però no sé si us heu adonat, però que a casa nostra jo he sentit inclús molts i diversos polítics d'esquerres o persones d'esquerres dient que continuï Angela Merkel, no? Uh-huh. I això que ho generi un polític, en aquest cas una dona política, doncs no és tan habitual. No és, perquè ho fa a nivell intern d'Alemanya i a nivell extern, diguem-ne. Per tant, Déu-n'hi-do. Però una cosa que potser no es coneix tant des de fora o des d'aquí, i és que Alemanya, la complexitat, sap treballar-la, jugar-la, diguem-ne, moure-la amb, des de el que seria la cooperació. Per posar un exemple, de fet, Alemanya és un estat federal i justament el tipus de federalisme que té es diu federalisme cooperatiu. Això ja diu molt del que ara estava explicant breument, que és es treballa des de la cooperació. És a dir, no es veu el que passa aquí, que aquí els partits, inclús quan ja ha passat la campanya electoral, ha passat els resultats electorals, ja sap inclús que governarà, es tiren els trastos uns als altres contínuament. I més igual si governa un o l'altre, diguem-ne. Allà a Alemanya hi ha un costum de treballar col·laborant, cooperant. Mm-hmm. La paraula cooperació és, diguem-ne, una característica, un tret molt alemany o de l'Alemanya contemporània.
Això explica que, per exemple, en les últimes eleccions no, però en les anteriors hi havia la possibilitat de fer una suma de partits d'esquerra amb els verds, el socialdemòcrata, i no es va fer. És a dir, es va tenir molt present que la CDU era la força més votada. Ara no ho estem dient ni per defensar que sempre es faci això en els sistemes parlamentaris, ni per criticar-ho necessàriament, però
sí que
es tenia molt clar que la CDU havia de governar si era el guanyador.
Sí. Per posar un exemple, pot estar en un dels Länder, diguem-ne, alemanys, doncs, governar, posem per cas, doncs, els socialdemòcrates amb els verds, i haver un govern que, imaginem-nos que només fos cristiano-demòcrata doncs, en el govern central o federal, i això no treu que la cooperació seria màxima. Què passa a l'estat espanyol? Doncs que si governa el PSOE fa la guitza a les comunitats autònomes del PP i si governa el PP fa la guitza a les comunitats autònomes del Partit Socialista. No? Uh-huh. Aquí no estem avasats, per això ens pot costar creure que això pugui passar a Alemanya. A Alemanya hi ha aquesta cooperació, és un tret de la seva cultura política. Jo, més enllà d'incurs de la política, diria és un tret de les relacions humanes.
Merkel governa Alemanya des de l'any 2005, amb diversos formats de coalició, amb els socialdemòcrates primer, després amb els liberals, i ara novament amb els socialdemòcrates, amb una situació de dificultats, però no hi ha dubte que s'estigui més d'acord o més en desacord amb la idea, les idees polítiques de Merkel, està sent i passarà a la història com una líder forta a Alemanya. De fet, els últims cancellers han estat personalitats, líders potents, de gran carisma, Helmut Kohl, el mateix Gerhard Schröder i ara Angela Merkel. Ens acompanya també, el saludem des de la distància física, però des de la proximitat afectiva, el nou capellà de la parròquia de Parla Alemanya a Barcelona, rector de la parròquia personal de Sant Albert el Gran. Ell és Stephen Grass, que havia estat, a més, el presentem així, com a vicedegà, havia estat vicedegà de Hessen, capital de Westland, que és precisament una zona clau en les eleccions alemanyes, a la zona de l'Europa de l'Est, de l'Alemanya de l'Est, i precisament d'on és originària Angela Merkel. El saludem ja, mossèn Stephen Grass. Bona tarda.
Bona tarda. Buenas tardes.
Gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per aquest nomenament. Fins fa poc, hasta hace poco tiempo, habíamos tenido alguna vez aquí Otmar Breiner-Huber, que era el seu predecessor, i ara està usted, no?, al cargo pastoral de las personas de habla alemana aquí en Barcelona, ¿verdad?
Exactamente, ¿verdad? Soy el párroco de la comunidad católica de habla alemana aquí en Barcelona, sí.
¿Cómo ve la situación en su país, teniendo en cuenta el carisma y el liderazgo que está ejerciendo Angela Merkel y que ahora ve su final? Un poco, ¿qué puede pasar en Alemania? Teniendo en cuenta también que lo comentamos ahora con un politólogo, Xavier Turrens, que está aquí en el Estudio 1 de Radio Estel, ¿qué puede pasar ahora en Alemania, teniendo en cuenta que emergen algunos populismos, Alternativa por Alemania, por un lado, los verdes, que también van subiendo? ¿Qué puede pasar?
Sí, exacto. Es así que es una situación muy interesante. Hace poco yo era todavía vicedecano en la capital del país de Hessen, entonces donde había hace una semana elecciones, y en estas elecciones el partido de Merkel, el CDU, perdió más de 11% y el partido de los socialistas, la SPD, también perdió 10%. Esos son exactamente los partidos que forman el gobierno nacional. Uh-huh. Eso quiere decir que el gobierno nacional, en la opinión pública, hace una semana, el domingo, perdió más de 20%. Y la preocupación está bastante grande, claro, porque nadie sabe si se puede continuar con estabilidad con un gobierno que pierde a una sola vez 20% de todos los votos en un país. Eso quiere decir en una provincia de Alemania.
Sí, en un land, en un estado.
Solamente hay 16 de estos landes, entonces es bastante difícil. Y yo tengo la impresión que especialmente para la SPD es bastante difícil, porque ellos se pusieron después de esta elección actualmente a la posición número 3, detrás de los verdes. Uh-huh. Y eso quiere decir que antes la SPD era uno de los dos grandes partidos políticos en Alemania con la CDU de Merkel, pero hoy día parece que en todo el país podrían tener alrededor de 20% de todos los votos, o menos todavía. Sí. Entonces hay bastante preocupación. ¿Y lo que significa eso para el gobierno en Berlín? Sí. Es una pregunta abierta.
Sí, sens dubte. Es trenca el bipartidisme, se rompe el bipartidismo, un poco como pasa en España y pasa en otros países europeos. Senyor Xavier Torrent, si vol comentar una mica el sí. que estava dient ara el capellà de la comunitat alemanya catòlica de Barcelona. És sí, molt interessant.
Sí, molt interessant. I jo vull resaltar justament la mateixa actitud del senyor Stephen Grass, en el sentit que Alemanya passa alguna cosa així en primer lloc, i hi ha una gran preocupació, i una preocupació ciutadana general, i aquí no, aquí anem passant i anem tirant la pilota un cop o un altre. Jo sí, podria fer-li una pregunta?
Sí, endavant. Grass. No sé si li entendrà millor en castellà, potser.
Quiero hacerle una pregunta, precisamente, digamos, por la labor, en el caso de Cataluña, concretamente, por ejemplo, Caritas Diocesana Barcelona es de las pioneras en España, que poco ha hecho hacia los refugiados refugiados. Alemania, que tiene una tradición larga de acoger a personas refugiadas, ¿cómo usted, justamente para darlo a conocer a los oyentes de Radio Estel, a los oyentes catalanes, qué destacaría de esta labor, de esta gran labor que justamente hace la Iglesia, en la Iglesia Católica y la Luterana y otras que hay en Alemania, de acogida a los refugiados? Porque creo que nos puede servir a nosotros, sí, en este
por supuesto,
caso,
como referencia. Y ampliando la pregunta, ¿qué papel ha tenido en la acogida de estos últimos años a los refugiados? Una acogida en la que se ha llevado elogios a Angela Merkel también, ¿no?
Es verdad. Alrededor de los refugiados hay que decir que es una preocupación bastante grande, no solamente para la Iglesia Católica, también para la Iglesia Evangélica en Alemania, que casi tiene el mismo tamaño como la Católica. Uh-huh. Y claro que también para los partidos, vamos a decir, tradicionales, menos la AfD, menos la Alternativa para Alemania. La Alternativa para Alemania, que critica muchísimo la situación política alrededor de los refugiados, enseguida ganaron en el país de Hessen, en el Land de Hessen, más de 9% y lograron a 13% de todos los votos el domingo pasado. Lo que yo veo es bastante difícil. En el año 1990, claro, se realizó la Unión Alemana, se dice, pero la Unión todavía no ha llegado a las cabezas o a los corazones. Eso quiere decir, no se pueden borrar 40 años de historia en el estado que antes era la parte comunista de Alemania, en los 5 países, Länder, que llegaron de nuevo a los países donde ya había gente de afuera. Porque, por ejemplo, la colaboración con España empezó ya en los primeros años de los años 60 del siglo pasado, con los gastarbeiter, con los trabajadores de afuera, y a partir de este momento, con los españoles, con los italianos, con los griegos, los alemanes nos acostumbramos en el oeste del país a vivir con gente de afuera. Pero en el este del país no había trabajadores de afuera, solamente había algunas personas de Vietnam y había los rusos que estaban en sus cuarteles. Uh-huh. Entonces, eso es un proceso también de aprender la forma de convivencia. Y estos 40 años todavía faltan en la tradición de los países que hoy día son especialmente baluartes para la AfD, para la Alternativa para Alemania.
Sí, interessant això que ens diu, senyor Torrents. El preocupen aquests populismes que emergeixen a Alemanya?
Sí, em preocupa molt, i en el cas d'Alemanya, doncs, Alternativa per Alemanya és un partit que ara estan investigant, diguem-ne, si jurídicament el situaríem dins de la família, diguem-ne, del feixisme. Politològicament està clar que està en l'extrema dreta, però a Alemanya són molt curosos. Abans de prendre una decisió fan una anàlisi, diguem-ne, policial, judicial, per decidir si realment es situa políticament, sí, o sigui, politològicament ho és, però si jurídicament, a més, se'l pot considerar del que seria dins la família del feixisme. Perquè si és així, la llei alemana és clara de que després del que va passar a la Segona Guerra Mundial i a l'Holocaust, no es permet, diguem-ne, que hi hagi una extrema dreta o una extrema esquerra, els dos cantons, que puguin, diguem-ne, trencar la democràcia, no?
I mossèn Stephen Grass ens acompanya avui, l'actual rector de la parròquia de Santa Alberta el Gran i rector capellà de la comunitat de parla alemanya a Barcelona. Li volia preguntar per com es veu la situació d'este ascenso, no?, de Alternativa por Alemania, de la ultraderecha, des de la Iglesia. Supongo que la Iglesia es prudente, como siempre en todos los países europeos, pero seguro que hay preocupación, no tanto por el desarrollo político de la ruptura del bipartidismo, sino porque surjan estas ideologías extremistas.
Hay bastante preocupación de parte de la Iglesia, también de parte de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica. Uh-huh. Lo que es bastante preocupante es que la alternativa para Alemania dice de sí mismo que quieren defender la tradición cristiana del país. Pero la tradición cristiana del país no se puede definir y no se puede mantener sin protección para los más pobres y sin protección para los refugiados. Uh-huh. Entonces, casi no hay más conversación entre los obispos y el partido que se llama Alternativa para Alemania, porque es algo muy distinto cómo se define la palabra tradición de parte de la Iglesia y de parte de este partido político que pertenece, según mi vista personal, a la sección del fascismo.
Pues ha quedado claro su diagnóstico. Por tanto, es un intento de utilizar a la Iglesia o de utilizar los fundamentos cristianos o las raíces cristianas de Alemania o de Europa para después actuar en contra de algunos principios cristianos. Pero quizás la sociedad alemana ha madurado, ¿no?, con la experiencia de los últimos 80 años y sabe que no se puede dejar engañar fácilmente. Lo que pasa es que hay mucha gente que vota estas opciones porque se cree en el discurso, ¿no?, del peligro del que viene de fuera y todas estas cosas.
Eso es verdad. Además, Alemania es bastante distinta. No se puede hablar de la misma manera como una ciudad de Colonia o de Hamburgo, donde casi 70% o 80% de toda la población son bautizados, uh-huh, o de una ciudad en el este de Alemania, como las ciudades de Leipzig o de Chemnitz, donde casi 80% de la población no son bautizados, no pertenecen a iglesia ninguna, uh-huh, pero exactamente estas ciudades son los baluartes de la Alternativa para Alemania, uh-huh, y gente que ni son bautizados dicen que quieren defender los valores cristianos y la tradición de ese país. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿cómo si ni se vive la tradición cristiana?
Sí. Bé, avui ens acompanya Stephen Grass, que actualment és el responsable pastoral de la comunitat catòlica de parla alemanya a Barcelona i que havia estat responsable, vicedegà, responsable pastoral a l'estat de Hessen, concretament a la seva capital, Wiesbaden. No sé si ho he pronunciat bé, però Wiesbaden és... Esa es la tierra de Angela Merkel. No sé si a lo mejor usted conoce gente cercana a l'actual cancillera o la ha conocido personalmente.
Yo la he conocido personalmente porque en la capital también una vez había un acto festivo con presencia de ella y charlamos un momento porque yo también era uno de los presidentes de la Asociación para la colaboración entre cristianos y judíos en la ciudad y en esa zona, y eso también claro que es un... Que es un tema muy, muy importante.
Sí.
Según mi opinión, Angela Merkel es una persona que sabe muy bien lo que hace, lo hace con muchísima paciencia y lo hace indicando una dirección bien clara. Y ahora hay que respetar que después de tantos años dice que quiere continuar como cancillera, pero que el presidente de su partido sea otra persona. Uh-huh. Eso ya es una pregunta abierta, porque claro, los candidatos que hay pertenecen a distintas secciones del partido, se puede decir.
Sí, sí, y veremos a ver quién es el elegido el próximo 2 de diciembre, porque suenan algunos nombres. ¿Usted se decantaría por alguno de los nombres que suenan o de otros que a lo mejor no suenan tanto?
Sí, sí, claro. Hay en total 8 candidatos, pero hay 3 que son bastante bien conocidos. Uno es Friedrich Merz, uh-huh, que hace alrededor de 10 años era el jefe del partido de Angela Merkel en el Parlamento. Uh-huh. Entonces vamos a decir algo como el locutor del partido en el Parlamento.
Sí.
Y él está bastante vinculado especialmente con la economía alemana, tiene muchos amigos allá, tiene muchas buenas relaciones que pueden servir para el país. Él mismo es católico, viene, uh-huh, de una región muy católica del país. El segundo candidato es, se llama Spahn.
Jens Spahn, sí.
Jens Spahn, exactamente. Lo más importante alrededor de Jens Spahn, a mí me parece, es que solamente tiene 38 o 39 años de edad. Entonces, eso sería un paso para que se rejuvenece un poquito, sí, el partido.
Sí, tiene 38 años, según sabemos. Sí,
sí, exactamente. Entonces, eso sería algo muy, muy distinto, porque por ejemplo, Friedrich Merz ya tiene 61 años.
Sí.
Y la tercera persona que es muy importante es la secretaria general del partido de Angela Merkel, es la Annegret Kramp-Karrenbauer, uh-huh, que antes era la jefa del gobierno de uno de los Länder de Alemania, de esta provincia que se llama Saarland. Y ella también es una persona muy católica, porque la población en el Saarland es la tasa más alta en el aspecto de la Iglesia Católica de todo el país. Eso, uh-huh, también es interesante. Y se dice de ella que está bien vinculada especialmente con los trabajadores y, uh-huh, con más de la sección de la izquierda que de la derecha en el partido, sí, si uno quiere hablar de alas en un mismo partido.
Sí. Bé, molt interessant tot el que ens està dient Stephen Grass, el responsable sacerdot de la comunitat alemanya, de parlar alemanya a Barcelona. Abans de fer una pausa breu i d'arribar a la recta final, us comentem molt breument, amics oients, que teniu la pregunta del dia, us ho recordem. Quina opinió teniu de la figura i el lideratge polític d'Angela Merkel? Podeu respondre a través de radioestel.cat entre tres opcions. La primera, és una gran líder que ha ajudat a Europa amb força en moments difícils. La segona, és una dirigent sensible a drames humans com ara el dels refugiats. I una tercera és una dona amb caràcter, però negativa per a Alemanya i per a Europa. Animeu-vos a votar, ja sabeu que us recomanem que ho feu ara durant el programa, però també ho podeu fer en les properes hores fins demà al matí a través de radioestel.cat. Abans de la pausa, senyor Xavier Torrents, algun comentari del que ens ha dit mossèn Stephen Grass o altres aspectes?
Sí, no, jo vull resaltar justament això, que Alemanya és un país, almenys després de... Diguem-ne que després de la Segona Guerra Mundial, que ha intentat just aprendre del mal que es va produir en el seu propi país o des del seu propi país, i justament ha intentat resaltar un dels valors espirituals i col·lectius o comunitaris més importants, que és justament el concepte aquest de comunitat, de solidaritat, de cooperació, no? Justament una de les respostes que ara està en l'enquesta, doncs, resalta aquest aspecte, no? L'aspecte del tema dels refugiats, no? Uh-huh. I això és una qüestió sumament important. El mossèn Stephen Grass, que deia que Alemanya, doncs, per exemple, havia estat amb el diàleg judeocristià, i ara posava èmfasi en això. Jo, com pot ser que un partit, en aquest cas situat a l'extrema dreta, que bona part inclús dels seus seguidors ni tan sols han estat batejats, per reivindiquin la tradició cristiana. Perquè si parléssim de la tradició bíblica, tant la tradició, doncs, de la Bíblia jueva com de la Bíblia cristiana, recordem que els tres col·lectius més mencionats com els col·lectius que avui en diríem desfavorits són les viudes, els infants i els immigrants. Per tant, fixem-nos, la pobresa femenina, la infantil, i un altre cop, amb la paraula actual, immigrants, és a dir, la immigració o els refugiats és, diguem-ne, la tradició, de fet, judeocristiana és els immigrants, no? I, per tant, en contra d'aquesta extrema dreta Alemanya i d'altres països.
Passen 4 minuts ja de 6:45, amb el politòleg Xavier Torrents i amb el sacerdot alemany Stephen Grass parlem avui d'Alemanya, del futur després de l'anunci de retirada d'Angela Merkel. Una breu pausa i continuem ja amb la recta final.
Ràdio Estel.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
I'm not gonna see you. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el programa, arribem ja a la recta final, com dèiem. El resultat de l'enquesta d'ahir, sempre el comentem en aquest punt del mirador de l'actualitat cada dia. Us preguntàvem, millorarà la gestió de Donald Trump després de la victòria demòcrata parcial al Congrés? Teníeu tres opcions. Ha guanyat la que diu no, encara que hagi de dialogar més, seguirà amb el seu estil, amb un 44%. Un 32% heu dit no ho sé, però el president sap que és un avís important. I amb el 24%, la tercera i última opció, sí, haurà de replantejar moltes de les seves iniciatives polítiques. Una enquesta que va tenir certa igualtat entre les tres respostes. La d'avui us la tornem a recordar. Quina opinió teniu de la figura i el lideratge polític d'Angela Merkel? Estem parlant avui d'Alemanya. Però abans de donar l'últim torn de paraula a Xavier Torrents i al sacerdot alemany Stephen Grass, anem a la notícia curiosa que avui ens porta el Rafa Sanahuja. Rafa, endavant.
Guten Tag, amics oients de Radio Estel i del Mirador. Doncs ja que parlem d'Alemanya, de la Merkel i les seves cosetes, aprofito el tema per fer una petita guia de coses curioses que un pot trobar-se quan viatja a Alemanya, que sona molt a Europa, però resulta que per moments sembla que sigui un altre món. Notícia curiosa sobre coses curioses alemanyes. Vinga, amb aquella alegria. Per exemple, t'has de descalçar en entrar a casa d'algú. En fi, no sé com resistirien alguns peus espanyols o catalans a això, que són potents, ja ho tenim. Tenim la potència d'aroma. També una altra cosa que podem destacar és que les estacions de metro i rodalies no tenen barrots. Tu passes per allà lliurement. I, és clar, això ja és un problema, perquè per moltes persones, ho sabem bé els barcelonins, si no tenen la possibilitat de colar-se, com que no és el mateix, perd una mica de gràcia la cosa. Més coses. Els missatgers, si no estàs a casa, poden deixar el paquet que et porten al teu veí i a l'inrevés. En fi, aquí la meitat de coses de veïns que et puguin arribar, en dos segons, a Wallapop, com si ho veiés. I tu, dissimulant quan veus al veí, que ha arribat el meu paquet. Paquet? Quin paquet? Què paquet? Jo no sé res. I el que t'ha arribat, a Wallapop, per treure uns calés. Més coses que podem destacar d'Alemanya. Quan brinden amb cervesa, es miren fixament als ulls. Directament, a saco. És un microsegon, però clar, has de tenir la mirada neta, perquè si no es nota, si guardes alguna cosa es nota. I els espanyols de mirada neta no sé si anem massa bé. Els alemanys barregen mantega amb Nutella. Si us plau, un segon de silenci. O sigui, interioritzem mantega amb Nutella. Aquesta barreja forta. Els alemans ho fan, és cert. I finalment, paguen per la televisió, per tota la televisió. No hi ha ni una U, ni una TV3, ni res. Paguen per tota la televisió i, atenció, paguen per la ràdio. Si ho dic així, és baratat. Paguen per la ràdio, un impost directe, cada mes. Allò, cada mes, trinco. Cada mes paguen per la ràdio. I per això sí que no podem passar, oi? Free Radio Forever, i especialment Radio Ester. En fi, Alemanya, tan a prop i tan lluny.
Gràcies, Rafa. Bé, en un to simpàtic, mossèn Stephen Grass nos ha hablado de muchas cosas de Alemania. Ara no le pediremos que nos confirme, pero sí de cómo se pronuncia este saludo tan simpático, Guten Tag. No sé si nosotros no sabemos pronunciarlo bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy bien, pues esperemos que por el bien de Europa y de Alemania sea el líder que sea el que gobierne el país, pues avance y sobre todo ayude a Europa, que Alemania es un motor muy importante, eso lo saben ustedes, ¿eh? No se trata de exaltarlos más de lo que toca, pero sí que es importante. Muchas gracias a usted por habernos acompañado, Stephen Grass, y bienvenido, porque sé que lleva poco tiempo, a Barcelona, a Cataluña y a la comunidad alemana que vive aquí.
Gracias por la conversación con ustedes.
Esperemos verle algún día aquí en el estudio, si es posible.
Gracias, cómo no.
Adiós.
Adiós.
I bé, Xavier Torrents, podríem treure moltes conclusions, però la més important és que hi ha canvi de cicle. Potser tornem al que dèiem al principi, a Alemanya.
Sí, jo no em puc estar ara, que em parla de les notes curioses, de dir-ne una, ja sé que és molt personal, però bé, jo vaig néixer a Alemanya.
I, ah, home!
Sí, a Essen.
Això ho podia haver dit.